acorda renovar amb el PSG.
Sí, exacte.
Messi acorda seguir una temporada més. Després el que passa és que el PSG implosiona per dins, torna a haver-hi un enèsim problema, una enèsima decepció europea, comencen a haver-hi problemes dintre el vestidor, i en renou amb Mbappé, en renou amb Messi, en renou dintre de la direcció esportiva, i a partir d'aquí com que es desmotiva i la paciència de Messi s'acaba com de cop. Però el problema d'això és que veure com ell realment, perquè ell ho ha explicat en moltes entrevistes, és a dir, és de les poques vegades en què totes les versions coincideixen. Coincideix la versió del Barça amb què Messi volia venir, coincideix la versió de Messi amb què ell volia venir, coincideix la versió de la Lliga amb què el Barça havia parlat amb la Lliga i ja tenia com documentació feta perquè vingués, és a dir, coincideixen totes les versions amb què estava com fet, i de cop i volta es punxa el globus i s'acaba la història. Llavors, clar, és aquest punt d'orfandat que dius, bueno, però quan ha sigut això d'un dia per l'altre? I tot comença en el moment en què el Mundial fa la sensació aquesta de dir, podem aspirar a tot, el PSG s'apaga, i apagant-se el PSG s'acaba apagant Messi. I en el moment, suposo, en què el Barça, entenc que va per aquí la cosa, no li pot garantir a dia 15 de juny que la pot obtenir la porta, després tot se'n va fer punyetes. I sí que és veritat aquesta decepció de dir, ostres, que estic d'acord amb tu, Marc, de dir, i per què no esperar una miqueta més? Posats a anar-te'n a Miami?
Sí, exacte.
Tant era anar-te'n... Vaja, desconec, potser hi ha una clàusula de la MLS que funciona diferent i que jo se m'ha escapat, però entenc que tant era anar-hi ara com anar-hi d'aquí un mes. No sé si hi ha alguna clàusula o un termini de fitxatges, crec que no. Per tant, ostres, per què no esperar-te una miqueta més? Sí que realment és això, no? Però la idea aquesta que et quedes de dir, va, que ho tenim, que ho tenim, que ho tenim, i de cop a fer punyetes, i et quedes, buf... Ostres, què ha passat?
Jo crec que aquí, que Messi, amb la carrera que ha tingut, s'ha guanyat el dret de dir jo vull saber què passarà en el meu futur. I en aquell moment, el Barça, i aquí també jo crec que s'ha d'assenyalar el Barça amb el moment en el que estava, no és capaç de poder-li dir res a Messi per al moment econòmic en el que està i per les negociacions o no negociacions que havies tu pogut anticipar, perquè si tu estàs parlant amb Messi i ell també et demana uns timings, tu també has de ser capaç de poder-te anticipar per poder-li fer finalment una oferta formal sobre paper que mai va arribar i que Messi mai la va tenir les mans. I per tant, jo el que sento, i amb aquesta successió de fets que narra el Martí, que és així, no?, pel que expliquen, primer ell vol seguir amb el PSG, té un acord mig tancat amb el PSG de renovació, finalment es tira enrere, però per un tema esportiu, mai, o sigui, al final de la carrera de Messi o aquesta última decisió a Miami, mai s'ha regit pels diners, sinó que és un tema esportiu on la part esportiva no l'acaba motivant. I jo ara, a dia d'avui, penso, si t'haguessis esperat, mira el que tindries en el PSG, perquè li hauria arribat un dels entrenadors que l'ha fet més exitós en la seva, la seva carrera. Vull dir, allà a París també poden fer aquest debat, en el tu diràs de París, ostres, si Messi s'hagués esperat li hauria arribat Luis Enrique. Però Messi no va voler esperar a París tampoc, i en el Barça tampoc va voler esperar. I per tant va arribar un moment que va dir que és el moment aquest que m'encantaria poder que ell ens expliqués, perquè segur que és una decisió personal seva dir, sabeu què? Ja ho he fet tot fins aquí. Perquè deu sentir que, doncs, aquests últims anys de vida esportiva, que els que ens ho mirem des de fora, diu, si us plau, regala-me'n un mes, doncs ell diu, fins aquí, ja en tinc prou. I aleshores, doncs, és una pena, perquè si s'hagués quedat a París, amb Luis Enrique, ara mirem-nos com a espectadors del futbol, amb Luis Enrique, amb Mbappé i Messi, aquest PSG, ostres, seria increïble, et s'hauries a veure'l també. Ara, a Barcelona el disfrutaríem d'una altra manera, no? I això és el que a mi em produeix més pena, i Messi no va esperar a París, Messi no va esperar al Barça, i mira, doncs a Miami el gaudiran.
Jo crec que tot rau en la confiança, no? Perquè, evidentment, jo crec que Messi, independentment dels diners, que ell ja ha fet tot els diners o tota la seva riquesa, evidentment, podrà viure 3, 4, 5 generacions. Jo crec que era un tema de confiança, perquè no sé fins a quin punt és necessari que el Barça, evidentment, sí, t'ha de fer una proposta, però, escolta, millor amunt, millor avall, t'acabaràs entenent, perquè, evidentment, l'objectiu i la voluntat de Laporta i de bona part del barcelonisme era que tu tornessis per tancar bé aquesta ferida, per tancar bé aquesta història. Que tu no volguessis, jo crec que és per un tema de confiança, de que que tens mal a dins, no? És a dir, les imatges de Messi plorant en aquell dia del mes d'agost, crec que o de finals...
Ferida oberta, ja no, ja totalment. No totalment.
Sí, la ferida està oberta, llavors jo crec que ell no confiava i per això ell demanava uns timings que a dia d'avui ni la Porta ni el Barça li podia assegurar. Però si hi hagués hagut voluntat i dius, ostres, doncs anem-ho a fer bé, a mi això és la part de Messi que li critico en el sentit de dir, ostres, a mi m'hagués agradat perquè a dia d'avui, en la situació econòmica que està el club, Lionel Messi Cucitini és que era la millor palanca de totes, o sigui, superava totes les palanques l'any passat, a nivell de voluntat d'afició, a nivell d'esponsors, a nivell de vendre el producte, a nivell de passar pàgina del cas Negreira, a mil històries, és a dir, la tornada de Messi permetia que el Barça lluités contra la seva pròpia història, i és que els grans cracs sempre, lamentablement, han sortit per la porta del darrere, i era trencar amb això, i lamentablement el Barça ni la porta ho han pogut aconseguir, no?
Doncs Leo Messi, que demà serà presentat com a nou jugador de l'Inter de Miami, insistim, ho seguirem aquí a RAC1. Estàvem parlant d'Oriol Romeu, però just ha aterrat el Roger Saperes a Miami i hem volgut fer una petita connexió amb ell perquè ens expliqui doncs, això, algun detall més d'aquesta presentació i l'ambient que respira a Miami. Per ara, el que diu, molta calor i moltes ganes de veure Lionel Messi a partir de demà amb la seva nova samarreta. Minuts per sobre de la mitjanit, recupero el fil d'Oriol Romeu. Recordem que en aquesta negociació que es va iniciar ahir entre el Barça i el Girona demana la 6 milions d'euros i a banda la cessió de Pablo Torre i Nico. A vosaltres, què us sembla aquest intercanvi? Ho veieu un bon intercanvi per un club com per l'altre?
Bé, home, partint de la base de que doncs, no acabo de confiar en el fitxatge, doncs clar, qualsevol intercanvi no em sembla bé. Ara, tenint en compte que Xavi ni es creu ni a Nico ni es creu a Pablo Torre, o no ha donat cap senyal ni va fer res per l'any passat per defensar la continuïtat de Nico, ni evidentment ha tingut cap tipus de protagonisme amb Pablo Torre, doncs la sensació d'una sortida amb un club on són dues peces que jo crec que pel esquema de Mitchell doncs, poden ser útils en format de sessió, doncs, bé, sí, no em sembla malament, per, més que res pensant ja en trobar sortida per als futbolistes que tu aquí no creus, però que penses que potser algun dia poden tenir una segona vida al Barça. Pablo Torre, no ho acabo de veure, i Nico, tinc la sensació que potser vivim més amb la nostàlgia de que recordem més el seu pare, inclús aquelles coses tan classistes de Koeman, de quan se'n va enamorar, el va conèixer per dir, ostres, i aquest qui és? No, és el fill de Fran. Ah, sí? Ah, i llavors de cop i volta li va començar a donar bola. Dius, carai, això, home, molt, criteris molt esportius no són, i t'explica la història, i diu, no, sí, va anar així, tal qual, no? Però que realment és un jugador format a la Masia, és un jugador que ja s'ha tastat a primera divisió, que per tant té una certa bagatges i no és algú qualsevol, és algú que es dedicarà a això i que té talent per dedicar-se a això. El Barça, no ho sabem. Però el Girona pot ser aquest pas intermig més que res per, bueno, una idea de joc relativament similar i que pot ser això una peça útil, que es fogueixi, que tingui més sort de la que ha tingut a València. Penso més en Nico, en Pablo, doncs és una cosa que no tinc tan clara. Per tant, partint de la base, resumint, que no acabo de confiar en el fitxatge d'Oriol Romeu, a partir d'aquí, al moment en què el vols fitxar, has d'aconseguir dues coses. I tens els dos objectius del Barça, aconseguir-ho el més barat possible i poder donar o treure llast amb aquests jugadors que no compten i que has de fer espai a la plantilla. Per tant, doncs, no em sembla un intercanvi dolent, tenint en compte que el Girona entenc que no baixarà del burro i que vol pasta sí o sí.
Mm-hmm. Saps que des de l'òptica Girona... Perdre Oriol Romeu, el negoci jo crec que no es vol de cap manera. Aleshores, des de l'òptica gironina, i un cop ja està resignat una mica, perquè també recordem que el Girona, un cop fitxa Oriol Romeu la temporada passada, hi ha un pacte entre cavallers en el cas si arriba una oferta d'un equip important, el Girona li permetrà a Oriol Romeu sortir, i aleshores aquest pacte de cavallers entre Oriol Romeu i el Girona a dia d'avui està sobre la taula de negociació de manera intrínseca, no? I per tant el Girona, jo crec, des de l'òptica gironina, és un mal negoci perdre el seu jugador capital, no? Per part del Barça, jo crec que Pablo Torre és una opció boníssima, de que Pablo Torre pugui estar a les ordres de Mitchell, perquè han passat jugadors, no et diria del mateix perfil, però sí que jugadors que tenen un gust per la pilota, com Pablo Torre, com aquesta temporada va haver-hi Rorro Riquelme, per exemple, que ha sigut un dels jugadors més sorprenents, jo crec, de la Lliga Espanyola, tan jove, i posar al servei de Mitchell un jugador com Pablo Torre, jo crec que és molt beneficiós pel Barça. Nico, tinc més dubtes. Nico anirà a la gira pel que ens expliquen i per tant a veure com acaba la figura de Nico. Jo crec que és un jugador per ser a la primera plantilla del Barça. Jo no em desprendria d'ell, i després, en cas que finalment Xavi o el seu cos tècnic decideixi no comptar amb Nico, Nico està representat per un agent que no sé si veu el Girona com el lloc més atractiu. Per tant, som diferents condicionants que veurem si Nico entra dins d'aquesta operació o no.
Cornet, alguna cosa a afegir?
Que s'ha d'escollir sempre molt bé. Sí, el lloc on van cedits els jugadors, i això el Real Madrid sempre ho fa molt bé. Ho dic perquè la cessió de Nico al València, malgrat en el seu moment hi hagués Gattuso, no em semblava el millor equip, doncs, per buscar aquesta calma, per buscar aquests minuts necessaris per poder després tornar al Barça i demostrar que tens un lloc en l'equip, sobretot si Sergio Busquets no continuava. I el mateix també per Pablo Torre. Jo crec que el Girona, i parlava el Marc Marvà de Mitchell, em sembla una plaça increïble perquè aquests dos jugadors realment tinguin els minuts i puguin demostrar si tenen o no un lloc en el primer equip del Barça. Però per mi, en el cas de Pablo Torre, aquesta sessió m'arriba un any tard o bé mig any tard. És a dir, amb la presència minsa que ha tingut durant tota la temporada passada, per què no el cedeixes al mes de gener? Per què no el vas cedir, doncs, a principi de temporada, una vegada passa els primers entrenaments i Xavi, doncs, ja veu que no comptarà amb ell? És que
fa
no
un any tard,
perquè
potser
aquest nano, tothom, exacte, sí, però és que tothom, parles amb qualsevol jugador de la primera plantilla i tots et diuen que tècnicament en els entrenaments segurament és dels més dotats, o sigui, és que col·loca les pilotes allà on tothom vol, és que llança les faltes com vol. Per tant, no, hi ha alguna cosa que se'ns escapa, o almenys a mi se m'escapa, perquè arriba aquesta sessió tan tard. És a dir, és que aquest nano, si el Barça en el seu dia confia en ell i el fitxa del Racing de Santander, doncs dona-li minuts, que es fogueixi, que si tu creus que encara no està preparat per jugar al primer equip del Barça perquè hi ha determinats jugadors que estan per davant d'ell, doncs deixa que més enllà d'entrenar, que pugui demostrar-te en un altre context que pot ser un jugador útil i vàlid, no?
Mm-hmm. Veurem com...
I després, sí, un detall de Nico, que quan parlem, per exemple, de Nico, un dels entrenadors que a mi sempre m'ha parlat meravelles de Nico és García Pimienta, que el va tenir en el Barça B i que el va tenir en el juvenil A, i sempre et diu que havia de ser el relleu de Busquets, que ha de ser jugador, de fet és Pimienta aquí d'interior al pas a mig centre, i amb el Barça B rendeix a les meravelles, no?, de mig centre. Pimienta a dia d'avui és l'entrenador de Les Palmes. Vull dir que quan el Marc Cornet parla de seleccionar molt bé aquestes sessions, si sí, veig, per exemple, a Pablo Torre a Girona un molt bon lloc per estar sota les ordres de Mitchell, sí que veig que Nico a Girona, si ha de ser el substitut d'Oriol Romeu, potser la plaça fins i tot seria complicada, perquè la comparació seria sempre sí, present, sí. I en canvi tens un entrenador com Pimienta a qui l'estaria esperant amb els braços oberts. Però clar, aquí hi ha després el dubte darrere del representant, de Nico, i si la plaça de Les Palmes o la plaça de Girona, en cas que entrés dins de l'operació, els hi sonen atractives o no. Però jo crec que, en vistes al jugador, tenir un entrenador amb la màxima confiança com podria tenir Pimienta, és que, vaja, no podria ser un lloc millor.
Clar, veurem com acaba arribant a port aquesta negociació. En qualsevol cas, el que està clar és que sembla que hi haurà diners pel mig, és parlar d'aquests 6 milions. I avui, justament, ho dic perquè s'ha fet oficial avui, l'Arsenal ha comprat un pivot per 120 milions d'euros. Declan Rice. Hola, Joan Forollà, bona nit.
Bona nit.
Un Declan Rice que s'ha convertit en el fitxatge anglès més car de la història.
Doncs sí, a més, també és el fitxatge més car de moment aquest mercat de fitxatges. 116,60 milions d'euros més variables s'ha deixat l'equip de Mikel Arteta, en el que era l'estrella d'un West Ham que, recordem, ve de proclamar-se campió de la Conference League el passat mes de juny. Rice, tot i tenir més propostes d'altres equips, s'ha acabat decantant per la proposta de l'Arsenal per aquests motius.
I think with Mikel, how he works...
Doncs la manera de treballar del Mikel Arteta, la joventut de l'equip, l'energia que hi ha al voltant de l'equip i sobretot el repte de tornar a portar l'Arsenal on es mereix. Sé que és el que volen els seguidors i això significa molt per mi. Com a jugador tinc molta fam de títols i ganes de passar molts anys en aquest gran club.
A més de ser el jugador anglès més car de la història, també hem de tenir en compte que és el traspàs més car de la història entre dos clubs anglesos.
Ja sé que aquí hi ha moltes coses, evidentment, però, clar, estem parlant que el Barça està regatejant aquí de que si no són 8 milions, que si són 6, sí, i sí. T'arriba l'Arsenal i te'n fots 120 damunt la taula. Però un jugador de la mateixa posició.
Bé, que és que són moltes coses, començant per les limitacions econòmiques, començant pel deute que ha arrossegat el Barça, començant per totes la situació privilegiada que viu la Premier a nivell de repartiment de drets televisius i de model de negoci, per la poca regulació que hi ha en matèria de fitxatges, hi ha moltíssimes situacions, evidentment, que es tenen en compte. El que està passant a Anglaterra és un autèntic disbarat i és una bombolla que punxarà qualsevol dia d'aquests i que tindrà les seves conseqüències, però mentrestant van fitxant i el que estan fent és augmentar el preu de manera exagerada de les contractacions i fan coses que dius, bueno, Déu-n'hi-do, quin mareig. Dit això, crec que el que està fent l'Arsenal és una cosa, una aposta que no sé si acabarà sortint bé o no, perquè això mai pots comprar els resultats a través de diners, però com a mínim estan tenint paciència i idea de futur. Han cregut que Arteta és el seu entrenador estrella, creuen que el projecte s'ha de construir a partir d'ell i tu què vols, tu què necessites i endavant. I això doncs és una cosa que des d'un model de club està molt bé. Ara, a partir d'aquí, tornant a l'òptica Barça, és això, que estiguis regatejant, és a dir, que tinguis el pla A, et falli, el pla B, et falli, haiguis d'anar pel pla C, que és Oriol Romeu, i a més estiguis regatejant, és allò que dius, mare de Déu senyor, on ens hem ficat, però... és el que toca i amb això doncs has d'intentar construir un equip que encigali la personal.
Clar, Marva, no, evidentment entenc que no han de poder aspirar al mateix un equip que es gasta 120 milions d'euros per un jugador que un altre que se'n gasta 6 i no 8 per un jugador de la mateixa posició.
No han d'aspirar al mateix, però després competeixen a la mateixa competició i aleshores quan comenci a rodar, si l'Arsenal es troba amb el Barça... l'objectiu serà el mateix, vull dir que al final és així de capciós, no? El futbol, i al final Declan Rice, que és un bon jugador, de fet jo crec que la temporada, no aquesta sinó l'altra, l'anterior va fer més bon any, que recordo que va guanyar l'Europa League amb el West Ham contra l'equip que va eliminar el Barça, però en recordeu l'Eintracht, que doncs el troba a la final i el West Ham guanya, però clar, 120 milions i quan ha sortit aquesta notícia m'he recordat d'una reflexió que sempre fa el Josep Maria Minguella, el conegudíssim agent de futbolistes, que hi diu que dins de la Premier una de les grans virtuts que tenen és moure molts diners entre ells, que els diners no marxen fora i que els drets de televisió són molt alts allà, però que hi ha molta compravenda de jugadors interns entre els seus clubs i que això afavoreix a que aquells diners no marxin, no? Que aquí a Espanya, en canvi, hi ha moltes vegades que el diner doncs marxa perquè el Barça, el Madrid o qui sigui fitxa fora d'Espanya, no? I que això és una cosa que es té molt en compte allà a Premier i pensava amb aquesta reflexió que fa Minguella a vegades quan es fitxa Declan Rice per 120 milions d'euros de l'Arsenal al West Ham, sí.
És que parlem d'altres èpoques en què el Barça podia ser molt més competitiu en el mercat, però és que realment és que és un abisme, Cornet.
Absolutament, és que mira, o sigui, l'Arsenal s'ha gastat més de 220 milions Timber, Havertz i Declan Rice, és a dir, sí, tres grans jugadors. A mi Declan Rice segurament em sembla dels tres el millor fitxatge, però és que tu no pots aspirar, la teva realitat és una altra. Per això abans quan parlàvem de la presentació i de les ganes d'Ilkay Gundogan, tu has d'apel·lar a qüestions no econòmiques i avui, perquè la teva realitat econòmica és lamentable. Per tant, davant d'això, tu sí que pots guanyar la partida a l'Arsenal, sempre i quan el jugador doncs segurament tingui ja bona part de la seva carrera esportiva feta. És a dir, Gundogan ve aquí per complir un somni, perquè es va enamorar d'aquell Barça. Declan Rice crec que té 24 anys, té la carrera esportiva per fer, per tant prioritzarà abans la qüestió econòmica. Aquí el Barça no té absolutament res a fer, a no ser que sigui doncs, captar els jugadors molt joves, com és el cas de Víctor Roque, que també ho va fer el Madrid amb Rodrigo, Vinícius, o ara ho fa Marc Guller, no? Però crec que aquí tu no et fa cap bé emmirallar-te en aquests clubs de la Premier, perquè no tindràs absolutament res a tallar a nivell econòmic. Sí que és veritat, com diu el Marc, després tu tots pots trobar en uns vuitens, en una fase de grups de la Champions, i allà doncs, la qüestió econòmica s'acabarà reduint a una lluita d'11 contra 11. A dia d'avui, per mi, l'Arsenal pot tenir un bon bloc, però tampoc tindria una plantilla molt superior al Barça, home per home. Almenys és el meu punt de vista, evidentment. Potser a valor de mercat, perquè es tracta de jugadors més joves, potser sí que ens puguin guanyar a nivell econòmic, però el projecte esportiu a mi em planteja doncs, que tampoc hi ha tantes diferències.
Hem parlat... Volies afegir alguna cosa?
No, és que a propòsit d'això, el gran problema que va tenir el Barça és que en el seu dia va cometre un error molt greu, que era aquest augment dels salaris comptant que el model de negoci aniria pujant. I quan va venir la pandèmia, que evidentment no es podia preveure, el que va passar és que li va perdre un 30% del seu model de negoci perquè va quedar-se sense estadi i totes aquestes coses, i que a més els jugadors anaven tenint salaris que anaven creixent. I va fer el pitjor que podia fer, que era la fórmula del patadón palante, que és allò de, bueno, anem negociant els salaris, ara rebaixem un sou, fem uns diferiments, però tallar-ho a tu, a veure com ho podem solucionar per anar salvant el cop a curt termini. I això que ha portat és una llosa que a dia d'avui el Barça encara arrossega i que arrossegarà encara la temporada que ve i algunes més per aquesta massa salarial tan disparada. Revertir això és molt complicat. Per tant, el Barça el que està fent és la model aquests saldos, que és anar comprant jugadors que siguin a cost zero, mentre intentes d'alguna manera anar construint un equip amb joves, amb futbolistes al planter, etcètera, etcètera. Però, esclar, aquest encaix...
Però també t'has gastat calés, eh?
Sí, però això ha sigut a través de les palanques. Per què? Perquè hi ha una cosa que defensa Laporta, o que és d'alguna manera que té el seu sentit, que dir, tu no pots construir un equip des de zero només amb jugadors del planter, perquè tu necessites veterans que t'aguantin el tipus. Que això és una de les coses que sempre recordava Cruyff quan parlava del que li havia passat a l'any 95-96, 94-95, 95-96, quan s'acaba el Dream Team i intenta reconstruir el seu nou projecte, que diu, jo tenia molts bons jugadors del planter, eren extraordinaris, però cap d'ells tenia veterania i caràcter per poder-te aguantar un partit, diguem-ne, de primer nivell. I què passava? Que tu podies jugar molt bé, però que als moments clau t'enfonsaves. Llavors, això, d'alguna manera, portat a la pràctica del dia d'avui, és, tu necessites jugadors veterans molt bons que s'ajuntin amb jugadors joves, diguem-ne, molt, que tinguin molt de futur. El problema està en què, mentre tu estàs fent això, et trobes que tothom fitxa, i tothom fitxa per grans quantitats de calés astronòmiques, mentre tu vas, pobret i alegret, fent el que puguis. I aquesta agonia et porta que mai puguis construir l'equip que toquis, és a dir, mai sabrem, o sigui, no sabem exactament quan el Barça podrà fitxar amb cara i ulls i tenir un equip de dir, no, podem anar al mercat i fitxar el que vulguem. L'any passat ho van fer a través de les palanques, vale, d'acord, però les palanques ja s'han acabat.
Fitxar donant per fet que podràs inscriure sense que això sigui objecte d'un altre debat.
Aquest any te'n vas a Montjuïc, vale, l'any que ve tindràs uns dies a Montjuïc i uns dies al Camp Nou. I ens han explicat que el finançament de l'Espai Barça, no sé quantos, això va a banda, vale, molt bé, però, és a dir, quan el Barça podrà revertir aquesta situació i dir quan el Barça podrà deixar de ser un club que ha d'anar al mercat mirant el cèntim perquè és que no podem inscriure? Quan revertirà aquesta situació? No ho sabem. I llavors aquest és el gran problema, perquè anem veient que els altres ho fan i tu dius, no, és que jo vull aquest jugador, impossible. No, és que jo vull Tobi Mendy, ja te'n pots oblidar. No, és que jo vull Arda Güler, ja te'n pots oblidar. No, és que jo vull no sé quantos. Jo és que vull Vitor Roque, vale, podem apostar per ell. En paguem 30 quilos. Però que vingui l'any que ve, perquè ara no el podem inscriure. Ostres, què fotem? Llavors, clar, això anirem veient disbarats a la Premier, anirem veient al Madrid, i mentrestant el Barça, doncs, pobret i alegret, bueno, sí, ha guanyat una Lliga. Què ens espera aquesta temporada? Bueno, doncs el que bonament pugui, perquè tu vas veient al Madrid que va agafant forma, i com vingui Mbappé, que puguin fitxar-lo aquest estiu, doncs ja veurem què és el que passa. Llavors, aquest és el gran problema, que és que no tens un horitzó clar, és a dir, vas fer un equip competitiu, però no és un equip per aspirar a tot, per més que ens venguin la burra, si el Barça no pot aspirar a la Champions, per més bé que estigui Gundogan i per més bé que estigui Lewandowski, ells dos sols no fas. I Pedri, bueno, Pedri, veure quan aguanta aquesta temporada, perquè muscularment ja ho sabem, i després a partir d'aquí la defensa, doncs, bueno, si ens aguanta el... És allò que... Bueno, sí, però realment quan el Barça podrà fer l'equip competitiu que vulgui dir, ara tinc aquesta base de jugadors i em gasto els calés amb aquests? No ho sabem. I aquest és el
no
de més la gran angoixa.
Jo no soc tan pessimista.
Ara m'ha de dir, no sé si els Marcs sou pessimistes com el Martí Molina.
No, pessimista no. És a dir, el Barça evidentment pot competir. Aquest any ha guanyat la Lliga i l'ha guanyat amb molta solvència i ha fet grans actuacions. Però a l'hora de construir un equip que et permeti ser un bloc sòlid, de dir, vaig a tenir un equip que sigui 11 jugadors més 5. Perquè tu necessites... Els partits són de 16 futbolistes, els 11 que juguen més els 5 canvis. Jo necessito com a mínim 16 jugadors que em puguin aguantar tota la temporada. I que seran més, perquè necessites... Tindràs lesions i tal. A l'hora de la veritat, com acaba la temporada? En sabíem l'11 de memòria. I que no es constipés ningú, perquè la que ens constipava ningú, que se'ns van constipar el mes de gener, va venir l'Europa League i ja vam veure com va acabar la cosa. I aquest és el problema.
Jo amb això que diu el Martí, crec que el Barça, la gran virtut, sort... Que ha tingut és que en el moment més complicat econòmicament doncs té un tresor a casa que és la Masia, que és el planter, i que en els últims 4 anys doncs Pedri a banda, perquè Pedri no el consideraria de la Masia, bueno, vaja, no ho és, però han aparegut Gavi, ha aparegut Balde, ha aparegut Araujo, ha aparegut Ansu, clar, estem parlant de 4-5 jugadors titulars que han aparegut a cost zero per part del Barça, i aleshores això és un tresor que l'Arsenal està, per exemple, per fer la comparativa, està iniciant un projecte després de moltíssims anys, ara ha confiat en Arteta, però hi han jugadors que si Mikel Arteta vol un mig centre, que és el debat que hi ha aquí també, doncs necessita anar a buscar el mig centre que ell vol, perquè segurament si mira a baix a les llaus de l'Arsenal, doncs no té una producció com la que ha pogut tenir el Barça. Jo crec que el Barça, si no hagués tingut aquesta capacitat de treure jugadors tan joves, que a dia d'avui són la base, quan el Martí diu, quan el Barça serà capaç? Jo crec que el Barça a dia d'avui té una base molt jove, molt bona, que hi ficaria amb aquests que ja he citat, a més tens a Koundé, a més tens a De Jong, a més fins i tot sumem a Pedri, tot això és una base de jugadors joves que, clar, li poses les pinzellades de jugadors amb experimentats, doncs pots mirar a ulls a l'Arsenal si te'l trobes a la fase de grups o si el Barça és capaç d'arribar als vuitens de final i no tenir por d'un equip que ha fitxat a un mig centre per 120 milions d'euros perquè tens jugadors de casa que s'han fet grans i has fitxat a jugadors experimentats. I aleshores aquest és el gran valor del Barça per, després d'un moment econòmic molt difícil, poder presentar-te la temporada que ve ara i amb que Joan Laporta digui que el Barça té una plantilla millor que la del Madrid, ho podem qüestionar, però no és una declaració que digui, però què estàs dient, sinó posem-nos a parlar-ho, si és veritat o no, i que Xavi diu que el Barça ha d'aspirar tots els títols. Doncs no són sentències per mi molt fora de lloc, sinó que les podem debatre. El Barça és favorit a guanyar la Champions? No, però que el Barça pot competir amb qualsevol equip d'Europa, jo crec que això és així. I aleshores, doncs bé, gràcies al tresor que ha tingut Araujo, Balde, Gavi, Ansu... I, òbviament, si Ansu i Ferran Torres haguessin estat al nivell esperat, aleshores el Barça encara pujaria més graons, no?
Sí, però
per això no sóc tan pessimista, o jo ho veig amb una òptica diferent aquí amb el Martí.
No, però és a dir, t'entenc perfectament el que vols dir, però el que em refereixo és que, evidentment, la Masia és una base per construir i un futur, és un tresor fantàstic, però la Masia et dona el que et dona, no t'ho dona tot. I el problema està en que dius, quan jo vull anar al mercat perquè necessito un Busquets, i fa 15 anys, que busquem un Busquets, i fa 15 anys que l'estem intentant buscar, i ha passat per aquí Nico, i abans va passar Samper, i van passar uns quants, de cop i volta dius, és que necessito un pivot. Ah, vale, l'he trobat. Ah, doncs no el pots fitxar. Aquest és el problema.
Ara no tens la capacitat de dir, vull a Zubimendi, vull a Kimmich. Amb això estic d'acord, que en el moment en què ara no tens el relleu de Busquets, i el podries haver trobat a casa i haver-lo format... doncs no tens aquesta capacitat econòmica, però gràcies a la Masia sí que has trobat el relleu de Jordi Alba, m'has trobat el relleu de Piqué, que podria ser Araujo, has trobat doncs un relleu de Xavi o Iniesta anys després, que no té res a veure amb Xavi o Iniesta, però que és un jugador del mig del camp com és Gavi, que ha sortit de casa, vull dir que bé, has pogut nodrir-te de jugadors que seria impensable trobar un relleu de Piqué, i ara tens a Araujo de garanties, ostres, un central titularíssim, no?
Alguna cosa a afegir, Marc Cornet, abans de tancar?
Comparteixo una mica el pessimisme que deia el Martín, en el sentit de quan el Barça podrà tornar a tenir les condicions econòmiques anteriors. Jo no sé quan serà, però també tinc clar que el model empresarial del món del futbol ha virat tant que el Barça segurament, i espero que mai es converteixi en societat anònima esportiva, però és difícilment compatible la posició del Barça a l'hora de poder realment fer front a clubs com el City, a clubs com el Paris Saint-Germain. És a dir, tu mai tindràs aquest múscul econòmic darrere d'aquests clubs estat. Cas de la NBA. A la NBA cada franquícia té un pressupost limitat, i és a dir, que tu vols pagar-li 25 milions a LeBron James, d'acord, doncs després en quedaran 10 per conformar la resta de la plantilla. És un model molt més igualitari, és un model, doncs, Toronto va guanyar, Milwaukee ha guanyat quan no ho havia fet pràcticament, és a dir, dona peu a que la gestió d'aquests diners, del teu capital, doncs pugui ser més igualitària, o tu, doncs, la teva aposta esportiva pugui fer que varís les tornes d'un any per un altre, no? En el cas del Paris Saint-Germain, és a dir, aquesta mateixa setmana, és que la UEFA ha dit que complia amb el fair play financer quan va reconèixer unes pèrdues de més de 350 milions de temporada passada. Què passa? No, després, ingressos ficticis a través de publicitat, obrint una mica més l'aixeta de Qatar i ja està. El Barça mai podrà tornar a competir amb això. Jo crec que seria una fal·làcia no tenir en compte això. Per tant, tu has d'apel·lar a altres coses. Si això servirà en el món futbolístic del futur, tant de bo que sí, i evidentment el teu gran valor a dia d'avui, també estic totalment d'acord amb el Marc, és la Masia. La Masia t'ha de fonamentar el Barça del futur, i després aquelles peces que no et doni la Masia, doncs anar-les a fitxar sent conscient que potser mai podràs tornar a fitxar, espero que no, però potser mai podràs tornar a fitxar el plan A. Hi hauràs d'anar pel pla B, pel pla C o pel pla D, però no sé si això et servirà per tornar a estar a dalt de tot. Tant de bo que sí, eh?
Ets d'amistosos de pretemporada, Martí? T'agraden aquests partits d'estiu?
Bueno, relativament. Relativament perquè, és a dir, quan falta una miqueta de forma física, totes aquestes coses, a mi tampoc pots treure moltes conclusions. Me'ls miro, m'entretenen, evidentment, veus alguns detallets, però veig més els jugadors a veure si tenen toc, que no a vegades, perquè el dia, físicament, la pressió, totes aquestes coses, doncs és una miqueta relativa. Una mica com l'All-Star de l'NBA, que saps qui té punteria, però poca cosa més, perquè les defenses ja saps que no acaben de rotllar. Doncs una mica va per aquí la cosa. Però sí, m'agraden i me'ls miro, i evidentment, doncs m'entretenen força.
T'has mirat el Sengalem Vila-Real? Entenc que no.
Aquest no me l'he mirat, no.
Avui hem tingut quatre amistosos de pretemporada. Hola, Pau García, bona nit.
Bona nit.
Repassem-los ràpidament, els quatre equips de primera divisió que han jugat avui.
Sí, mira, comencem pel Vila-Real, que d'aquests equips doncs, ha estat el millor classificat l'última temporada. Avui, però, com dieu, els groguets de Quique Setién han perdut per un contundent 6-1 davant el Sant Galien de la Lliga Suïssa. Derrota també pel Betis en la seva estrena. Els sevillans han començat el nou curs amb una derrota per 3-1 al camp de l'Eintracht de Braunschweig de la segona divisió alemanya. A més, el davanter Luis Enrique ha hagut de ser substituït, ha marxat en llitera, i se li ha diagnosticat una lesió a la clavícula que el tindrà setmanes apartat del camp. L'altre equip andalús, el Cádiz, ha golejat el Chiclán a domicili per 1-9, i per últim, també han jugat un parell d'amistosos a l'Osasuna i l'Espanyol. Ara bé, els navarresos ho han fet contra el seu filial i els periguitos entre ells. I demà començarà el curs l'Atlètic de Bilbao amb un amistós contra el Chivas mexicà.
Doncs mira, si algú no sap què fer, el Cornet, que no té res a veure de mala tarda a la tele, doncs mira, tens aquí un Chivas Atlètic de Bilbao.
Mira, feia més de 50 anys que l'Atlètic Club no viatjava a Mèxic, eh? Imagina't, per tant, partit històric.
Te'l miraràs sens dubte. Doncs mira, l'Espanyol, que com deia el Pau, ara ha jugat un amistós, bé, un partit d'entrenament entre ells, no es pot considerar amistós, evidentment, en qualsevol cas s'ha posat la samarreta de partit, i ara de seguida parlarem precisament de l'Espanyol, perquè ens espera un protagonista de luxe, és el Ferran Coromines, a qui volem trucar perquè justament falta un mes perquè comenci la Lliga de Montjuïc pel Barça, i ell va ser l'heroi de Montjuïc amb aquell gol contra la Real Societat que va evitar el descens de l'Espanyol a segona l'any 2006. Per tant, parlarem amb ell de l'Espanyol, evidentment, però sobretot de què sent un futbolista jugant a l'Estadi Olímpic. Serà, doncs, en aquesta recta final del Tu diràs. De moment, us agraeixo la tertúlia que ens heu regalat aquí al Tu diràs avui aquest dissabte. Martí Molira, Marc Marvà, Marc Cornet, gràcies, fins la propera i bona nit.
Bona nit.
Gràcies, moltes gràcies, bona nit.
Una abraçada.
Fem una pausa i de seguida, Ferran Coromines, el Tu diràs.
RAC 1. Gourmet La Vanguardia et porta una selecció dels verdejos que triomfen aquest estiu. Refresca't amb el sabor de Castelo de Medina Verdejo, la Caprichosa de Palacio de Bornos i l'An Verdejo. 6 vins valorats en 58 euros, ara per només 39. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. RAC 1.
És el president Joan Laporta. Què tal? Bona nit.
Bona nit. Mira, hem viscut una lliga històrica.
Sergio Busquets, hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Vull viure una experiència nova, una experiència familiar.
Us saludem des d'Eindhoven i donem ja el tret de sortida d'aquesta programació especial. Joan Capdevila.
No és que ho digui jo, si ho ha vist tothom. Hem sigut perjudicats clarament.
Oriol Romeu.
La idea de joc a mi m'encanta, me sembla molt atractiva i molt bonica.
Tant de bo a la tercera vagi la vençuda, no, Sara?
Sí, qualsevol partit és nova història.
Cada dia, a 10:45, Tu diràs, amb Aleix Pariser. RAC 1. Tots som 1.
Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Tu diràs, amb Oriol Jové.
Ataca l'Espanyol, la pilota per Coro, el xut de Coro, gol, 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 gol. Ferran Corominas, Coro, bona nit.
Bona nit, què tal?
Han passat 17 anys ja d'aquest moment, Coro?
Han passat ja molts anys, sí, però encara se'm posa la pell de gallina. La veritat que va ser un partit especial i bueno, vam patir molt, la veritat, vam patir molt. I, bueno, tots els pericos m'ho recorden sempre, que va ser molt emocionant.
Amb el temps, evidentment, hi ha moments que vulguis o no es difuminen una mica. M'hauria agradat veure la cara ara mentre reproduíem aquesta narració, però com ho recordes tants anys després?
Bueno, ara ric i ara, pues, em felicitat i són bons records, però em poso la pell, no?, d'aquells moments, i van ser 10 minuts que estàvem a segona i realment ho vam passar molt malament. Era un partit que, a priori, a casa, amb un rival que no jugava res, pues, s'havia de guanyar bé, i la pilota no volia entrar. Vam tenir moltes ocasions durant tot el partit i va ser complicat, perquè aquests 10 minuts que estàvem a segona, jo diria, molts jugadors plorant dintre el camp, durant aquests minuts, i ens veiem totalment a segona, i per sort en el minut 92 pues, va entrar.
Aquest esclat, evidentment, m'imagino que és el moment més bèstia que pot viure un futbolista.
Sí, bueno, realment, jo quan em pregunten moments alegres, aquest gol no el dic mai, sempre dic pues, el gol de la Copa del Rei o gol bueno, que van suposar l'ascens amb l'Elx, coses més alegres, perquè aquest va ser un partit que vam viure totes les emocions possibles i no el vam disfrutar tant com per exemple la Copa del Rei del 2006.
L'heroi, Ferran Coromines plorant.
Li hagués anat bé a l'Espanyol tenir un Coro aquest any?
Sí, ha sigut una pena. Realment, bueno, baixar a segona és un cop molt, molt dur i esperem que ja aquesta següent temporada es pugui pujar, perquè si no veiem molts equips que volen estar a primera i ho intenten i és complicat, la segona no és fàcil.
T'imagines una temporada però semblant a l'última amb un ascens per l'Espanyol relativament fàcil o creus que tant li costarà una mica més?
Home, ja et dic que la segona és molt complicada i no és fàcil. Jo espero que sí. En els meus bons pensaments espero que l'Espanyol comenci bé i estigui tot l'any a les posicions de dalt i pugui pujar tranquil·lament, però segona em sembla que haurà de lluitar fins l'últim moment per pujar. Esperem que sí.
Com el veus, l'equip, amb Luis García, tu que el coneixes bé?
Bé, home, m'agrada molt el seu caràcter i la seva idea de jugar i crec que la seva proposta és molt bona. Esperem que arribin els resultats i ja et dic que estigui a la zona de dalt sempre.
Te l'imaginaves quan compartíeu vestidor a l'Espanyol que un dia podia acabar sent l'entrenador de l'equip o no?
Home, no pensava que sigués l'entrenador de l'Espanyol en aquells moments, perquè, bueno, jo ho tenia de company i tal, però sí que el veia amb un caràcter especial i que si qualsevol cosa que es volgués dedicar li aniria bé, perquè té una personalitat que té les idees clares i li deia que tindria èxit amb el que es volgués dedicar.
Ara ho deies, però, que estàs a la Kings League i no t'hagués vist jugar en la teva època doncs, a l'Espanyol, entre altres molts clubs. Ara ho pots fer a la Kings League. Què tal? Com va aquesta aventura?
Doncs molt bé. Home, m'ha anat bé perquè estava en una situació que bueno, físicament ja per ser professional no em donava, però a la Kings League els seus partits més curts, el camp més petit i entrenar bastant menys, pues m'anava bé i Martín Posse, que era, vam ser companys de l'Espanyol, pues és l'entrenador i em va dir la possibilitat de ser el número 11 de l'equip i jo encantat. És una experiència, bueno, és un format que ha revolucionat una mica, que la gent està molt contenta i passa moltes coses. És una mica especial, però ens ho estem passant bé, és divertit.
Mm-hmm, perquè recordo que Coro es va retirar fa dos estius, si no em corregeixes.
Sí, estàs.
A l'equip ara del Kun Agüero, no? Ell que també va ser davanter, t'ha donat algun consell o què? Més aviat l'has donat tu a ell, que fa més anys que rodes.
No, a veure, no ens hem donat consells, només quan ha estat aquí ell, pues hem jugat parella atacant i bueno, ens entenem bé perquè és fàcil jugar amb jugadors així d'alt nivell com ell, pues és fàcil. I bé, però ell és com es veu, saps? Així de bon rotllo i posa les coses fàcils i està bé, és una bona experiència.
Coro, falta un mes perquè comenci la Lliga que el Barça jugarà a Montjuïc. Tu, com un dels jugadors que ha jugat més partits a l'Estadi Olímpic, creus que li anirà bé o què?
Home, serà diferent, sobretot, a veure, la pista d'atletisme no ajuda i, bueno, jo quan vaig estar bastant enginyer amb l'Espanyol, ja és un camp bastant fred perquè també està dalt a la muntanya i bueno, però no crec que tingui problemes. Ha de guanyar els partits igualment, vull dir, encara que sigui això amb la pista d'atletisme i càpica menys gent, bueno, no crec que tingui problemes.
Està clar que almenys en xifres en mà sí que sembla que tindrà menys aficionats a la graderia.
Bueno, el que sí que notes és que el públic està més a sobre i bueno, una mica més de recolzament. A veure, ells en quant a números sí que tindran menys aficionats a l'estadi i els tindran més lluny, o sigui que potser sí que ho noten més ells, però bueno, suposo que ja et dic que no crec que per això perdin els partits, vull dir, no serà un factor determinant.
Us el vau arribar a sentir vostre, però?
Home, sí. Mm-hmm. Està clar que saps que és el teu camp i el pare vam estar molts anys.
Sí, sí. Si algun jo preferit de l'estadi, allò, ostres, on t'agrada anar tu del camp, de les instal·lacions, què és el que t'agrada més?
Què m'agradava més?
Uf, algun racó del camp que tu el deus conèixer bé per dins?
Algun racó, bueno, sí, quan entraves pel túnel de vestidors i bueno, hi havia algun, perquè hi havia, el gimnàs estava com apartat i bueno, sí, estava la zona del gimnàs que estava una mica més arraconada, m'agradava més, estava millor, però bueno, tampoc és, ja et dic que no era un camp que tingués grans coses per dir m'encanta, saps?
Mm-hmm. Doncs aviam com li va al Barça aquesta temporada a Montjuïc com a representant català a la primera divisió aquesta temporada, juntament amb el Girona, Coro, per cert, que també va jugar al Girona, només una temporada, sí. però també forma part de la teva trajectòria.
Correcte, sí, home, jo li desitjo, a part que jo sóc d'allà, jo sóc de Banyoles, mm-hmm. i li desitjo el millor al Girona, la pugui estar molts anys a primera i fent temporades com la que ha fet aquesta última.
T'havies imaginat mai, tu com precisament ara ho deies, com a persona nascuda a Banyoles, que el club podria arribar a créixer tant?
Quan era molt jove, estic parlant de 10-15 anys, mm-hmm. que el club estava a tercera divisió, ho veia complicat, però sí que els últims anys, ja quan hi vaig ser de jugador, bueno, tenien pensat, la seva mira era estar a primera i ho tenien clar. Encara el primer any d'estar a segona divisió sí que es volien assentar i estar a segon i tal, però la seva mira sempre ha sigut arribar a primera i han fet les coses bé i ho han aconseguit.
Perquè tu, Coro, com a expert en permanències, els veus molts anys jugant a primera divisió?
Home, fent el joc i com han fet aquesta temporada, sí, realment s'ho mereixen i molt bé, han fet una gran temporada, l'entrenador ha estat molt bé i els jugadors, el nivell que han fet, pues, és molt merescut, no?, la permanència i la posició que han acabat.
Doncs amb Ferran Coromines, exjugador de l'Espanyol, també del Girona, i ho sentíem abans d'un dels gols que, sens dubte, han estat més importants de la història de l'Espanyol i de l'Estadi Olímpic, que d'aquí un mes aproximadament doncs, tornarà a veure rodar la pilota, ara però sent la casa de lloguer del Barça, almenys durant una temporada. Ha estat un plaer, Coro, fins la propera.
Molt bé, merci, vosaltres.
Doncs tot un luxe escoltar el Ferran Coromines, un Coro que va compartir molts anys, per cert, de l'Espanyol amb José María Calzón, l'històric delegat del club, i avui, notícia que us hem avançat a RAC1, hem sabut que Calzón deixarà definitivament d'exercir les seves funcions a l'Espanyol en el dia a dia. Continuarà vinculat al club, això sí, però amb unes altres funcions que encara s'han de definir. Fins ara s'encarregava de les qüestions federatives, arbitrals, dels recursos, de les actes, de les al·legacions, vaja, tota aquesta feina d'administració, de secretaria, pràcticament. I li hem volgut demanar al narrador dels partits de l'Espanyol Juga RAC1, l'Edu de Batlle, que ens aportés la seva visió sobre el que representa, el que ha representat José María Calzón per l'Espanyol.
A l'Espanyol, com a la vida, però a l'Espanyol especialment, res no és etern. Segurament el que més s'hi acosta és José María Calzón. Un d'aquells personatges com tret de pel·lícula antiga, aspre en la superfície, esponjós per dins. Ha fet de pare a desenes i desenes de futbolistes. Els més joves els feia de professor, estricte, educador i acollidor. Per als veterans era més un amic i confident. De fet, durant molts estius, un podia saber si els nous fitxatges tenien el cap més o menys moblat en funció de com era la seva relació les primeres setmanes amb José María Calzón. Una cosa similar passava amb els periodistes. Quan arribaves nou, en Calzón era algú a qui t'havies de guanyar si volies entrar en bon peu. Semblava difícil, però era relativament fàcil. Quan ja portàvem un cert temps a la seva falda i creiem haver-nos guanyat la seva confiança, uns quants vam decidir animar un estatge de pretemporada llarg i ensopit en un poble perdut d'Anglaterra. Era l'any 2007. La idea era fer-li una putadeta a Calzoni, que es pensés que ho havia fet algú altre. Vam fer omplir amb gel la banyera de la seva habitació d'hotel dient que havien de tractar un jugador lesionat. Òbviament, no hi havia lesionat, en Calzón va renegar una estona i algun pobre innocent li va caure al mort. José María Calzón és l'espanyol, ho ha donat tot per aquest club. Ha viscut els millors moments en forma de títols i també els pitjors. Va ser ell qui es va quedar al costat del cadàver de Dani Jarque mentre va ser necessari. L'ataca de Girona fa uns anys, aquella sortida de to impròpia d'un home abundador com ell, no entela una vida dedicada a l'Espanyol de manera impecable, representant-lo millor del que ningú no ho ha fet mai, i deixant herència en el seu fill, en Willy, tan bo, eficient i entregat com el seu pare. En l'avenç imparable del futbol modern plega un dels últims resistents, el gran José María Calzón.
Minuts per sobre de la una, doncs aquest és el record de l'Edu de Valle cap a José María Calzón, que, insistim, continuarà vinculat a l'Espanyol, però que, això sí, cessa definitivament en les seves activitats com a delegat del club. Abans de tancar, tornarem un moment cap a Miami, allà tenim el Roger Saperes, que ja ha aterrat fa una mica més d'una hora per ser demà a la presentació de Leo Messi. Hola, Sape, de nou.
Què tal, Oriol? Com estàs? Jo aquí en plena festa de l'afició de l'Inter de Miami, eh?
Sí, són poc més de les 7 de la tarda aquí a Miami. D'aquí una estona s'ha de viure el debut del Tata Martino, precisament, com a entrenador del club, oi?
Sí, exacte. El debut de l'extècnic blaugrana aquí al capdavant de l'Inter Miami. I ara som, perquè te'n facis una idea una mica, al Port Olímpic de Miami, al Hard Rock Café, on hi ha aquesta festa, aquest punt de trobada per seguir aquest partit. Soc al costat d'un dels aficionats, parlarem amb ell breument, re, per saber una mica les seves impressions, amb Mauricio, originari d'Argentina, viu aquí a Miami. Hola, què tal, Mauricio? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo estás?
Nada, preguntarte simplemente qué ha supuesto el fichaje de Leo Messi por el Inter de Miami.
Nada, estamos felices, contentos de que venga Leo para acá, con su magia, tener el mejor jugador del mundo acá en Miami, para nosotros es algo único.
Va a ser mañana una locura la presentación de Leo, ¿no?
Totalmente, sí, va a ser una locura. Va a estar el estadio lleno.
¿Y esta temporada qué hay que esperar del Inter?
¿Perdón?
¿Qué hay que esperar del Inter de Miami con Leo Messi?
Clasificar y ganar. Ya, tenemos el mejor jugador del mundo, no se puede pedir menos.
¿Y con Busquets?
Y con Busquets, obvio.
Mauricio, que lo disfrutes.
Igualmente, gracias.
Doncs ja ho veus, l'opinió d'un dels aficionats de l'Inter de Miami, meta posada a punt per seguir aquest partit, el debut de l'Inter de Miami del Tata Martino contra San Luis City, demà a partir de les 2 de la matinada, hora catalana, aquí a les 8 de la tarda a Miami, la presentació de Leo Messi, que seguirem en directe a la sintonia de RAC1.
Doncs amb el Roger Saperes i també amb el Dani Aguilar, això demà, la presentació de Leo Messi. Gràcies, Sape, que acabi d'anar bé la tarda per tu.
Vinga, seguirem aquest partit a veure com acaba, si ve o no aquesta estrena del Tata Martino. Una abraçada.
Fins demà, Sape. Abans de marxar, un últim apunt, perquè abans hem explicat que Iris Tió ha estat la primera catalana en penjar-se una medalla al Mundial de Natació de Fukuoka. Quina és l'agenda, Ricard Rovirosa, que hem de tenir en compte, doncs, ara que de matinada comença aquesta tercera jornada del Mundial?
Demà al matí serà la final d'Emma García i Denis González i també el torn per l'equip mixt espanyol en la rutina tècnica amb les catalanes Tió, Paula Ramírez i Txell Mas. Per cert, d'aquí unes horetes, a les 5 de la matinada també comença el waterpolo. La selecció espanyola femenina debuta contra els Països Baixos, un equip ple de catalanes, 12 de les 14 integrants ho són. L'equip masculí debuta dimarts contra Israel, dirigit pel català David Martín i amb 8 waterpolistes de casa nostra.
I ho repassarem aquí a la sintonia de RAC1. El Tu diràs arriba fins aquí, un programa que hem fet amb la redacció d'Esports, amb el Dani Puntiprats al control tècnic i el Miquel Pasqual a la producció. Demà ens hi tornem a posar a partir de les 11 novament amb un Tu diràs, que això sí, allargarem fins les 2 de la matinada amb el Dani Aguilar per enllaçar amb la roda de premsa de presentació de Leo Messi com a nou jugador de l'Inter de Miami. Veurem si hi ha roda de premsa o no, però en qualsevol cas, presentació de l'argentí, sí, us l'oferirem íntegre amb el Sape, el Dani i tota la tropa. Que passeu bona nit i un bon diumenge.
Tu diràs.
notícies. Bàrbara Padilla.
Bona nit, passen 9 minuts de la una. Consternació al món cultural i també entre els lectors de còmics per la mort de Francisco Ibáñez, que ens ha deixat avui als 87 anys a Barcelona. El creador de Mortadelo i Filemó és un dels referents més importants del còmic espanyol. Per això, centenars de lectors de totes les edats han lamentat avui la seva pèrdua a les xarxes socials. Gemma Xiol, directora de la secció de còmic de l'editorial Penguin Random House, que ha comunicat la mort del dibuixant aquesta tarda, ha reconegut al 324 que era un geni capaç de connectar diferents generacions.
Un geni, un autor que ha estat enormement prolífic i sobretot molt, molt estimat pels lectors. El que el fa únic és que ha estat capaç de connectar amb una generació de lectors rere l'altra, amb un sentit de l'humor que sempre era vigent. Uns personatges que jo diria que ja formen part del patrimoni cultural del nostre país i ho seran. Per sempre.
El famós dibuixant també va crear 13 Rue del Percebe, Rompetechos, que era el seu personatge favorit, i Pepe Gotera i Otilio. En tots els anys de trajectòria, Ibáñez va publicar 150 títols de Mortadelo i Filemó. Pel que fa a la campanya electoral, Pere Aragonès i Teresa Jordà acusen Junts d'haver deixat Esquerra sola a Madrid defensar la resolució del conflicte polític. Els republicans es pengen la medalla d'haver aconseguit treure de la presó els líders independentistes. Cesc Giró.
I una llarga llista de mèrits que s'atribueix a Esquerra en solitari, com la reforma del Codi Penal per derogar la sedició o l'acceptació per part del PSOE que es tracta d'un conflicte polític. La número 2 a Madrid, Teresa Jordà, retreia Junts haver mirat tot aquest procés des de la barrera.
Esquerra Republicana es va presentar a unes eleccions on va dir que faria els possibles, el que no sabíem és que això hauríem de fer sols, perquè això també ho vull reivindicar, ho hem fet sols, hem fet que sortissin 9 persones que no mereixien estar a la presó només per anar, pel fet de fer votar, que sortissin de la presó i dormissin a casa seva.
Aragonès també s'hi va referir assegurant que gràcies a Esquerra Oriol Junqueras podia seure aquesta tarda a primera fila a l'acte que els republicans han fet a la campada jove.
Presó provisional per 5 dels 6 turistes alemanys que presumptament van violar en grup una noia de 18 anys, també a Alemanya, a Palma, Mallorca. Els joves d'entre 21 i 23 anys l'haurien agredit sexualment en un hotel. Segons fonts de la investigació, la noia estava de vacances amb unes amigues i va conèixer un dels nois. Van mantenir relacions sexuals consentides i després van anar a l'hotel on estava el noi. Allà és on es van afegir els altres, en aquest cas sense el consentiment de la noia. Un dels agressors va gravar la violació amb el mòbil i això servirà de prova als investigadors. I l'incendi forestal de La Palma està fora de control, segons les autoritats de les Illes Canàries. Ja ha arrasat més de 4.700 hectàrees al municipi de Punta Gorda, al nord-oest de l'illa, que s'ha evacuat per complet. Això quan ja s'havien desallotjat 2.000 veïns del municipi de Tijarafe. Ara, per tant, hi ha 4.000 persones evacuades. El vent ha fet que les flames s'hagin propagat molt ràpid. El foc ha obligat a treballar, de fet, més de 400 efectius. I fins al moment s'han cremat 13 cases. I ara els esports. Marc Morales.
Leo Messi ha signat amb l'Inter de Miami fins l'any 2025. Fins aquest dissabte no havia plasmat la firma i aquest diumenge s'ha presentat amb un tu diràs especial amb en Roger Saperes des de Miami. Encara en futbol, Ilkay Gundogan ha aterrat aquesta tarda a Barcelona. Recordem que el jugador turc serà presentat el proper dilluns 17 a les 11 del matí a la ciutat esportiva del Barça. En bàsquet, Nicola Mirotic i el Barça són a punt d'arribar a un acord per la seva desvinculació. Segons ha pogut saber, recua el partit. Han agafat la davantera pel jugador montenegrí, tot i que l'estrella roja també de la capital sèrbia està apostant molt fort per ell. En tennis, aquest diumenge es disputarà la final del Grand Slam de Wimbledon a partir de les 3 de la tarda entre Novak Djokovic i Carlos Alcaraz. I en ciclisme, el Tour de França disputarà la 15a etapa on Jonas Vingegaard continuarà un dia més vestint el maillot groc al Tour de França. La diferència entre el danès i Pogacar és de 10 segons i aquest cap de setmana han començat els Mundials de Natació. Aquest diumenge es disputarà la final de natació artística amb Emma García i Denis González. I també serà el torn per l'equip mixta amb les catalanes Iris Tió, Paula Ramírez i Txell Mas. A més, d'aquí a menys de 4 hores començarà el waterpolo amb la selecció espanyola femenina que debuta contra els Països Baixos. Un equip ple de catalanes, 12 de les 14 integrants ho són. I l'equip masculí debuta dimarts contra Israel, dirigits pel català David Martín i amb 8 jugadors de casa nostra.
I el temps, aquesta matinada pot escapar-se algun ruixat a la Costa Daurada i de bon matí hi haurà força núvols al sud del país i una sensació d'aixafogó molt marcada. Un matí més. Després, durant el dia, la temperatura no s'enfilarà tant i serà més difícil arribar als 35 graus a l'interior. Serà un diumenge tranquil i dominat pel sol en conjunt, tot i que reapareixeran alguns núvols baixos a la costa i a la tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya. Això és tot per avui. Demà hi tornem amb més informació.
Ara escoltareu
els millors moments
del Via Lliure.
Tertúlia de patates.
La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. De fet, és el penúltim dissabte ja, sí, perquè sí, sí. Estem al final de temporada.
Ja de, com de cansat.
Sí. Què vols dir?
Arrossegat.
Què dius? Però si estic amb tota l'energia del món.
Doncs no ho sembla.
Ostres, si no ho sembla. L'energia, bon dia.